geològic, com ens deia la catedràtica, que diu, bueno, cada 500 anys, nosaltres cada 500 anys no sé si en veurem cap, però aquest sovint cada 500 anys, doncs, en temps geològic vol dir una cosa, en temps, diguem, de les vides humanes vol dir una altra cosa, però després hi ha l'altre element estructural d'aquests països amb unes mancances, no? I el corresponsal, doncs, ens explicava, doncs clar, ja hem patit prou coses, no? Ja no en podem patir més. I moltes vegades jo crec que ens costa entendre que aquests països amb aquesta fragilitat estructural, política, econòmica, social, a més han de rebre aquests fenòmens naturals que suposen una gran afectació sobre les condicions de vida. Venint cap aquí, pensava en el que està passant amb el cas de l'Ebola i com la desinversió, la falta de recursos, per exemple, que destinava tradicionalment als Estats Units, està sent un problema greu en aquests països afectats. I potser la situació a Venezuela ara farà que potser s'hi aboquin més del que s'hi haurien abocat en un altre moment. O sigui, voldria pensar, sent optimista, que la intervenció, que té molts problemes i molts elements a revisitar, espero que serveixi per demostrar que veritablement volen estar al costat del poble de Venezuela i ajudar en allò que potser no han fet en altres moments.
Ja, Jofre.
Sí, l'únic que hi ha clar a aquestes hores és que aquest primer balanç de 32 morts malauradament es quedarà curtíssim, perquè és que només amb un parell dels edificis que han vist que s'han esfondrat al mig de Caracas, doncs segur que aquesta xifra ja augmenta. No vull dir ni la xifra que està projectant el Servei Geològic dels Estats Units, sí, perquè em sembla una barbaritat. I francament, efectivament, malauradament, pots tenir dues desgràcies. Una natural, geològica, que és allà on t'ha tocat la falla, però l'altra l'econòmica. És a dir, no vull caure en el tòpic de que el Japó està molt més preparats, però és efectivament així. Hi ha la manera de construir, que quan es parla de la manera de construir, bàsicament es vol dir posar el doble de pressupost per edificar d'una manera determinada que aguanta moviments sísmics d'aquesta manera. En canvi, a Venezuela no tenen tants diners per fer edificis que aguantin terratrèmols de 7,2 i 7,5. És així.
Marta.
No, a veure, a mi quan la catedràtica diu, no, diu, és que és una zona molt, molt, molt propensa, no? Clar, aquí ens passa una cosa, que és que quan passen aquestes desgràcies, llavors, no, et posen al micro i dius, sí, hosta, és una cosa que no està en el nostre dia a dia i que, malauradament, quan passa, doncs t'adones que al final, bueno, doncs la nostra fragilitat també, no?, com a espècie, perquè al final dius, bueno, pues sí, les plaques tectòniques, la Terra es mou, etc. El tema és una mica el que deia en Jofre, no? És un país especialment castigat per, diguem-ne, per les circumstàncies econòmiques, segurament les circumstàncies polítiques tampoc hi han ajudat, ara no em poso a fer demagogia sobre això, però efectivament un país, per exemple, amb els recursos de petroli que té Venezuela, doncs segurament té alguns recursos que els podia haver posat aquí i no els hi ha posat, però evidentment això té pinta d'una desgràcia, una desgràcia molt gran, no?
Joan.
Bé, jo crec que s'ha dit tot, però hi haurà moltes més víctimes segur, perquè el recompte serà lent, edifici per edifici, perquè estem parlant de 7,5, eh? 7,5 és una barbaritat, és a dir, aquí podem dir que Venezuela és un país, jo crec que no es pot comparar amb Haití, Venezuela és un país bastant més estructurat, Haití era una situació molt més crítica, però de Venezuela fa uns anys enrere era un país amb una renda per capita alta, és a dir, ha anat en declivi, caient, malgrat el petroli, no? Però la paradoxa de Venezuela és que comença a caure econòmicament quan descobreixen que tenen petroli. Yeah. Deixen de produir d'alguna manera, per dir-ho d'alguna manera, i es desrefien del petroli i ha anat caient la renda per càpita i els nivells de pobresa han augmentat molt, si afegeix la situació política, però jo soc bastant escèptic de que algú deia tenir l'esperança que els Estats Units s'implicaria molt en aquest cas, jo soc bastant escèptic, dubto de que l'administració americana perdi gaire temps amb... Altra cosa és la immigració venezolana als Estats Units o que hi ha a diferents llocs del món, però és una situació que serà molt crítica i això provocarà una onada de migració, una segona onada important de migració. Hem tingut a Venezuela diferents onades de migració, una que són constants, encara hi són, econòmica, política, a vegades costa fins i tot de destriar, i ara vindrà una gran onada, perquè la situació no és només la caiguda dels edificis, la situació dramàtica de molta gent, és que això paralitza l'economia. La poca economia que tenia Venezuela quedarà paralitzada. Mm. I això doncs, encara provoca una situació... agreuja la situació crítica social i econòmica de Venezuela.
Ara mateix són les 9 i 5 minuts. Al matí de Catalunya Ràdio saludem també el portaveu del Partit Popular, Borja Sémper. Senyor Sémper, què tal? Molt bon dia.
Buen día, Freddy.
Me imagino que también, como todos, pendiente de lo que está pasando en Venezuela.
Sí, claro, sobrecogido. Además, esta información siempre, cuando hay bueno, catástrofes de esta naturaleza y encima con este impacto en vidas humanas, pues uno que tiene sangre en las venas en lugar de horchata, pues no puede más que sobrecogerse, ¿no?
Amb el senyor Sémper volíem parlar, evidentment, d'aquesta compareixença d'ahir, va veure que ahir vam tenir el Congrés dels Diputats. ¿Qué balance hace el Partido Popular de los que se escuchó ayer en el Congreso?
Bueno, pues es el reflejo del momento en el que estamos. Una legislatura que hace tiempo ya no tiene sentido, una legislatura en la que el gobierno no cuenta con la mayoría parlamentaria que le invistió, y además, por si todo esto fuera poco, pues una legislatura que está anegada de casos de corrupción que afectan directamente al gobierno. Por lo tanto, una legislatura que hace tiempo que ya no existe, pero que ayer se evidenció que debería de disolverse las Cortes y dar la palabra a los ciudadanos, ¿no? Lamentablemente estamos así.
No hay mayoría, pero tampoco hay alternativa, de momento, una mayoría alternativa. ¿O sí?
Eso es. No hay una mayoría para gobernar, para presentar presupuestos, para legislar, para abordar los problemas innumerables que tiene la sociedad española, pero tampoco hay una mayoría suficiente que esté dispuesta a cambiar el gobierno. Por lo tanto, es un bloqueo absoluto, un bloqueo total en el que vivimos, y estamos al albur de la decisión de un solo hombre, de los intereses de un solo hombre, que es Pedro Sánchez. Cuando a él le interese, en función de sus cálculos electorales, pues desbloqueará la situación esta, que no es buena para nadie. No es buena para la política, no es buena para... porque se está deteriorando cada día más la conversación pública, todo se está envileciendo, todo se está radicalizando, y no es bueno tampoco para los ciudadanos, que miran a la política como las vacas ven pasar al tren. No hablamos de los problemas de los ciudadanos, sino que hablamos de los problemas del gobierno, ¿no?
Para desbloquear esta situación, ¿el Partido Popular dará algún paso? Es decir, ¿hablará con Junts, hablará con el PNV, por ejemplo?
Nosotros hablamos con todos los partidos políticos y tenemos interlocución con todos, salvo con Bildu. Sabemos qué es lo que opina Junts, sabemos qué es lo que opina RC, sabemos qué es lo que opina el PNV, sabemos lo que opinan todas las formaciones políticas representadas en el Congreso de los Diputados. Y por eso no nos engañamos y sabemos que no están dispuestos a hacer nada más allá de los discursos, ¿no? Aquí cada uno está midiendo a ver qué le interesa hacer, cómo afrontar este tramo final de la legislatura, y yo sé y sabemos que ninguno de esos de los grupos políticos que sustentan al gobierno están dispuestos a hacer nada para cambiar la situación. Esta es la realidad, con lo cual, ¿qué quiere que le diga? No podemos hacer más.
¿Pero el Partido Popular hace algún tipo de autocrítica en este sentido? Es decir, con este panorama político, que haya formaciones a los cuales, hablando en plata, les da más miedo la suma de Partido Popular y Vox que la situación actual, y que prefieran mantener la situación actual, ¿el Partido Popular hace algún tipo de autocrítica de decir, uy, igual no lo hemos hecho bien, porque ahora mismo hemos alejado igual a socios potenciales?
Bueno, mire, yo creo que todos tenemos una cuota de responsabilidad en el momento que atraviesa el país y que atraviesa la política. Y evidentemente yo no soy tan mezquino como para negar que nosotros tenemos alguna cuota de responsabilidad. Lo que creo que esa responsabilidad es asimétrica. Y creo que en el clima político que vivimos actualmente, la principal responsabilidad es la del presidente del gobierno y el partido del gobierno. Porque cuando uno gobierna tiene una responsabilidad superior a la de los demás. Esto yo creo que se puede aceptar. Subsidiariamente, quienes sustentan y quienes mantienen esta posición tienen una responsabilidad también añadida. Porque están siendo capaces de mirar hacia otro lado ante casos de corrupción. Y luego, sobre hipótesis futuras, pues bueno, pues es verdad que se hacen cálculos. Alguien dice, no, es mejor esto que lo que puede venir. Bueno, lo que puede venir lo decidirán los ciudadanos. Y esto es lo que sucede en democracia. Lo que sucede también es que nosotros hemos dicho, oiga, nuestra voluntad es gobernar en solitario. Y queremos ganar la confianza de los ciudadanos para poder conformar un gobierno en solitario. Y este es nuestro principal objetivo. Lo que también decimos es, hombre, es un poco injusto que el Partido Popular esté condenado a gobernar solo si tiene mayoría absoluta, con lo cual tendremos que llegar a acuerdos parlamentarios con otras formaciones políticas. Esto es una realidad.
Claro, por eso le preguntaba si aquí había algún tipo de autocrítica del PP en el sentido de decir, igual hemos quemado unos puentes que ahora mismo necesitamos.
No, yo no creo que se hayan quemado puentes. Lo que hemos defendido es cada uno nuestra posición, que esto es legítimo. Y en función de eso, pues cada uno toma sus decisiones, ¿no? Lo que yo creo que hay momentos críticos en los que la moral y la ética está por encima del cálculo político. Y hoy creo que si no aceptamos que lo que está sucediendo está deteriorando el clima político y la confianza de los ciudadanos en la política, porque la corrupción se está normalizando, la cultura de la corrupción se está normalizando, nos equivocaremos. Y esto trasciende a las siglas de los partidos políticos. Y si no corregimos esto, creo que quien se va a beneficiar son otras formaciones políticas que vienen con soluciones mucho más pueriles al momento que vivimos. Y se expresan de diferentes maneras. En Cataluña tienen unas expresiones políticas, en el resto de España tienen otras expresiones políticas. Recuperar la institucionalidad, recuperar la limpieza en la política, nos interesa a todos.
Ayer el presidente Sánchez, cuando hablaba de estas cuestiones, le reprochaba también al Partido Popular que no tengan esta misma vara de medir, por ejemplo, con el caso Quirón, con el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, de la presidenta.
Yo es que no sé, ayer cuando el presidente Sánchez se refería a Isabel Díaz Ayuso, yo no sé a qué se refería. No hay un juicio abierto, no hay una investigación abierta, no hay ni siquiera no hay nada en relación a supuestos delitos cometidos por Isabel Díaz Ayuso o su gobierno.
No, ya no, pero
lo
su pareja.
Lo que existe es un conflicto privado entre su pareja y la agencia tributaria. Esto es cierto, y que deberá resolverse. Pero usted entenderá que yo no voy a defender los conflictos que tenga un particular con la agencia tributaria.
No, pero sí que hay determinadas decisiones con el grupo Quirón que afectan a la pareja de la presidenta y a decisiones que se toman en el gobierno de la Comunidad de Madrid.
Bueno, pero entiendo que alguien tendrá que ir a un juzgado a denunciar si eso considera que es constitutivo de delito.
Pero esto se está investigando esta parte también, ¿no?
Yo que yo sepa, no se está investigando nada que afecte a la Comunidad de Madrid. Se está investigando la relación particular que tiene un señor con la agencia tributaria y, en este caso concreto, supuestamente por unos contratos que tiene con una empresa privada. Pero esto no afecta a la Comunidad de Madrid, hasta donde yo sé. No hay una investigación, insisto, no hay una denuncia, no hay un proceso abierto. Yo entiendo que los políticos debemos de posicionarnos sobre estas materias cuando son materiales, no cuando son meras especulaciones. Pero en cualquier caso le digo, a mí me da igual. Me resulta absolutamente irrelevante el carné político, la afiliación o la relación de pareja de alguien que haya podido cometer algún tipo de ilícito penal en su caso o cualquier tipo de ilícito. Tendrá que dar cuenta ante la justicia como cualquier hijo de vecino. Hasta ahí podíamos llegar.
Otra de las reflexiones que se hacían ahí, por ejemplo, lo hacíamos aquí en el programa después de escuchar muy especialmente al señor Feijóo con la negativa a presentar una moción de censura. Incluso el Partido Popular ha defendido que esto podría ser un balón de oxígeno para el presidente Sánchez y que este es uno de los motivos para no presentarla. Y algunos recordaban cuando Pedro Sánchez presenta moción de censura, en el momento de presentarla, tampoco tenía los apoyos y los va recogiendo a medida que se acerca la votación. ¿Por qué no hacen lo mismo?
Yo oigo muchas discusiones interesantes y no son pacíficas. Evidentemente hay opiniones para todos los gustos, ¿no? Eso refleja la complejidad de la decisión, porque es una decisión en el fondo estratégica. Si nosotros hubiéramos hecho caso hace año y medio de quienes nos instaban a que presentáramos una moción de censura, creo que si lo hubiéramos hecho nos hubiéramos equivocado. En lo que estamos es sobrecogidos, como la mayoría de los ciudadanos, sobre los casos de corrupción que se suceden. Y todavía esto no ha terminado. Mire, nosotros no renunciamos a ninguna herramienta que está a nuestro alcance, porque la Constitución así nos lo permite, como es la moción de censura. No renunciamos a la utilización de esa herramienta. Lo que somos conscientes es, primero, que hoy no tenemos la mayoría suficiente como para sacarla adelante, con lo cual consideramos que sería un error. Consideramos que todavía no hemos conocido todo el recorrido judicial ni de investigación de casos de corrupción que afectan al presidente del gobierno, al Partido Socialista y a su entorno, con lo cual conviene ser un poco prudentes y esperar. Y le digo que veremos en otoño cuáles son las circunstancias en las cuales se mueve la política española. Hoy no está sobre la mesa porque consideramos que es contraproducente, pero no renunciamos a nada.
¿Y la idea de Junts que planteó ayer? ¿Una especie de solución como en el Reino Unido? De un cambio de... Uy, le oigo. Me ha parecido oírle reír.
No, es que yo ayer me costó entender a Junts, se lo confieso, ¿eh? Me cuesta entender algunas cosas desde un tiempo a esta parte, pero seguro que no es problema de ellos, sino que es problema mío, de entendederas. No sé, pero bueno, esto interpela al presidente del gobierno. Ayer se dirigieron al presidente del gobierno. Junts ha pasado de decir que quiere elecciones a interpelar al presidente del gobierno y decir que cambie el candidato, creo, ¿no? Bueno, no sé, esto es una... Mira, todo está desbaratado. Y yo creo que estamos asistiendo a un juego y a unas estrategias de teatralización por parte de quienes sustentan al gobierno para no afrontar la realidad de lo que está sobre la mesa. Y es, ¿ustedes dejan caer este gobierno, sí o no? ¿Ustedes están dispuestos a mantener y a prolongar esta situación, sí o no? Y yo entiendo que cada uno tiene sus problemas y entiendo que cada uno tiene sus circunstancias y que se mueve como puede, ¿no? Pero la pregunta fundamental sigue sin estar respondida. O dicho de otra manera, a lo mejor sí está respondida. No van a hacer nada. Y entonces, pues bueno, pues ayer Junts dice una cosa, Gabriel Rufián dice otra, el PNV dice otra, todos ya retiran el apoyo, pero no hacen nada. Y bueno, pues lo que le decía al principio, ¿no? Estamos en una situación de bloqueo total a la espera de la decisión final del presidente del gobierno. Pero a mí lo que más me preocupa, Freddy, es que esto provoca que se vaya degradando todo cada semana, cada mes. Ahora nos iremos de vacaciones, se bajará la persiana de la política, los ciudadanos se tomarán unas semanas de asueto y los políticos también. Volveremos en septiembre y todo seguirá igual. Y seguirá empeorando. El gobierno presentará unos presupuestos generales del Estado, nos prometerá a cada uno un apartamento en la playa, dirá que bla, bla, bla. Esto, los unos se posicionarán de una manera, otros, luego no saldrá adelante, el presidente del gobierno dirá que esto es culpa de la derecha, de la extrema derecha y de Junts y no sé quién. Y él se verá obligado a convocar elecciones. Esto es posible, pero todo es un teatro, lamentablemente.
En este teatro, señor Semper, a veces cuando cambian las circunstancias, aquello de Keynes, ¿no? Cuando cambian las circunstancias, yo cambio de opinión. Si, por ejemplo, imputaran al presidente Sánchez, ¿entonces sí que apostarían por presentar una moción de censura, el Partido Popular?
Yo entiendo su pregunta, pero permítame que yo no especule en voz alta, porque me obliga usted a especular y no quiero hacerlo. No quiero hacerlo porque también le estaría engañando a usted y a sus oyentes. No hemos especulado, no lo hemos valorado. Lo que sí sé es que cualquier escenario es posible. Es un escenario posible el que usted dibuja, el que usted avanza, es posible, pero también es posible que no.
Claro, pero ¿es posible en base a qué? Porque ayer, por ejemplo, fíjese, lo dijo el señor Feijóo ayer, que puede acabar imputado, ¿y esto en base a qué?
Yo creo que... no lo sé, porque pensábamos, fíjese usted, si nos llegan a decir hace un tiempo que dos secretarios de organización del Partido Socialista, iban a ser encarcelados, o iban a estar uno de ellos ya condenado a 24 años de cárcel, el otro ha pasado por la cárcel y está sometido a un proceso judicial muy exigente, nos hubiera parecido que eso era un antes y un después, que eso haría caer un gobierno. Si nos hubieran dicho que la gerente del Partido Socialista iba a estar imputada, hubiéramos pensado también, sobre todo en términos comparados con el pasado, nos hubiera parecido que esto iba a ser insostenible. Si nos hubieran dicho que al expresidente Zapatero le iban a haber pillado en una caja fuerte en su despacho oficial 1.300.000 euros en joyas, después de que el presidente del gobierno diga que confía plenamente en él, nos hubiera parecido que esto es insostenible. Bueno, yo creo que este es el momento en el que vivimos, que vamos superando etapas, vamos normalizando escándalos y casi cualquier cosa va a ser normalizada, lamentablemente.
Borja Semper, portavoz del PP, Esquerri Casco, moltíssimes gràcies.
Suey, Esquerri Casco.
Una abraçada, que vagi molt bé. El portavoz del Partit Popular, Borja Semper, de seguida saludarem l'Aina Vidal dels Comuns per continuar aquest balanç del debat que fèiem ahir. Joan.
Bueno, a mi m'ha impactat molt el de Freddy, eh?
Sí, això. Et dic una cosa? A mi també. Mm-hmm.
Bueno, no sabia aquest col·legueu allò.
No, és el primer cop que hi parlo, eh? Vull dir que no.
Si escoltes el senyor Borja Semper, diries, ostres, aquest senyor pertany a una dreta més o menys civilitzada, no? Una persona correcta, educada, no? Però, esclar, és que al darrere d'això hi tenim altres coses. Ell ho ha insinuat, però no és el que pensi, no? Però, diu, hi ha una simetria, diu, quan enfoquem les situacions, no? I, evidentment, hi és. I la simetria es diu el conglomerat de poder que té Madrid, és a dir, de la judicatura, dels mitjans de comunicació, de grans grups econòmics. Perquè, és clar, que a l'hores d'ara ningú hagi obert una investigació sobre les relacions entre la Comunitat Autònoma de Madrid i l'empresa clínica Quirón, amb tot el que ha sortit, que a hores d'ara ningú hagi fet res, això sí que és una simetria. Ara, dit això, és evident que la situació pel govern espanyol és insostenible. És a dir, aquest senyor, amb raó sense, i sabent el que el PP acumula de motxilla de corrupció, hi ha una part que és veritat. És a dir, el seu ha anat acumulant casos, i han anat sortint casos, alguns inexplicables pels propis dirigents, dos secretaris d'organització encausats, i jo crec que el que està fent el senyor Sánchez en aquests moments és calcular quan pot agafar una mica d'aire per convocar eleccions.
Yeah.
Aquí l'incògnita, en aquests moments, és si el senyor Sánchez es presentarà o no. I no sé, si no es presenta ell, això no, serà una cosa ben complicada de gestionar pel PSOE, no? Però aquesta és l'incògnita, no? Jo crec que a hores d'ara estem ja en aquest punt de desgast i que l'únic que hi ha és un càlcul especulatiu de quan li convé agafar aire, tindrà prou aire per tornar a convocar eleccions.
Marta.
Sí, molt en línia del que diu en Joan, a mi no m'ha cridat l'atenció perquè ja diguem-ne, ja els coneixem una mica, no? Però quan li has tret el tema Vox, no? El fet de dir-li la legislatura està esgotada, sí, obvi, no hi ha alternativa, no ho nega, ell no nega que no hi ha alternativa, però quan li treus el tema de Vox, doncs fa com que anar, vaya, des de luego, no? I a vegades jo tinc la sensació que al final el Partit Popular està obviant aquesta part, no?, que és el gran desgast que li pot suposar, encara que a priori això no ho sembli, un pacte amb Vox. És a dir, efectivament, i en Joan segurament és qui de la taula els coneix més, no? Hi ha una part de la dreta espanyola que no té cap mania amb l'extrema dreta espanyola, però hi ha una part de la dreta espanyola que no vol l'extrema dreta espanyola. És a dir, hi ha una part del PP que objectivament no vol el pacte amb Vox i que es voldria semblar més al que està fent la CDU de Merz, de dir, escolta, amb aquests no, però en canvi se'ls estan portant per davant també, bueno, doncs que els Ayusos i companyia són els que realment manen, no? Això per una banda. I respecte al president del govern, doncs sí, ell ja efectivament parla d'eleccions el 27, per tant, així haurà dit, no?, que sí que ha esgotat la legislatura, perquè jo crec que l'escenari és, doncs, no haver-hi un pressupost a final d'any, octubre, novembre, més o menys, no?, i poder-te anar a unes eleccions a la primavera perquè no se'ls hi sumin a les eleccions municipals, cosa que els seus alcaldes i presidents de comunitats autònomes, doncs, evidentment, no volen. I al final això el que haurà set és un avançament tècnic que haurà aguantat aquí carros i carretes. El tema és com de desgastat i com de desolat queda tot plegat, ep, per una banda i per l'altra, perquè el senyor Semper, que efectivament representa potser aquesta cara més, no sé si amable, no?, però aquest to, aquest estil, no tan pujat d'intensitat i de to, però és veritat que al final el PP porta des del primer dia dient aquest no és un govern legítim i anem a per vostès, no? I escolta'm, el que puede hacer que haga, no ho veiem ara, ja fa anys que dura això, no?
Fa molt temps que penso que aquest bloc del PP que no li agradaria estar en l'extrema dreta és petit. De la mateixa manera que també hi ha un altre col·lectiu electoral a Espanya que crec que és molt petit, que és aquest votant del PSOE que algun moment podria votar al PP. Yeah. Jo crec que està tot molt polaritzat i la majoria del votant del PSOE, quan està davant de les urnes, només té tres escenaris. Votar el PSOE, votar algú a l'esquerra del PSOE o no anar a votar. I el mateix passaria una mica amb el Partit Popular. És a dir, si tu no t'agrada el que fa el Partit Popular, votes Vox, votes el Partit Popular si t'agrada o no votes. Ho dic perquè així les coses, ara que hi ha hagut aquestes eleccions autonòmiques, veig que hi ha una proposta parlamentària, no proposta, veig que hi ha una possibilitat parlamentària que ningú dels dos ha exercit, que demostra com de polaritzat està, que és, si el PP guanya a Castella i Lleó, a Aragó, a Andalusia, sense majoria, en cap moment ningú es planteja que, amb una abstenció del PSOE, el PP governa. Ni el PP li demana al PSOE com a primera opció, ni el PSOE com a... Potser Extremadura em sembla que va ser l'excepció.
Sí, però de forma retòrica, eh?
Sí, ni el PSOE... És a dir, seria una qüestió que tant l'un com l'altre li posaria la pilota a la teulada. Escolti, trenqui els esquemes. Vostè no pengi tant de l'extrema dreta i jo, com a PSOE, ja que tinc tanta por de l'extrema dreta, jo com a PSOE m'abstinc i així governa vostè sol, que és millor governar la dreta que la dreta amb l'extrema dreta, no? Sí, sí. Això no passa. No passa perquè deuen tenir superanalitzat que en el moment que facis aquest moviment, aquell votant del PP es passarà a Vox i aquell votant del PSOE descontent es passarà a Sumar o a opcions més de l'esquerra, no? El PP deia... és que, clar, Junts, Esquerra, Bildu no han fet res. El PP, tècnicament, no ha fet res, tampoc. És a dir, han pres exactament les mateixes iniciatives parlamentàries PP que Bildu, que és res, que és cap. No han presentat una moció de censura. I jo crec, i amb això ja acabo, que hi ha dos grans iniciatives parlamentàries, insisteixo, que PP i PSOE poden afrontar com a inici de la campanya electoral sabent que les dues estan condemnades a patir una derrota. Que el PSOE presenti els pressupostos generals com a projecte de futur i com a tret de sortida de la campanya i perdi, digui, miri, jo vull aplicar això però em falta majoria. I que el PP presenti una moció de censura i la perdi, però que digui, miri, per dos vots em falta fer fora Pedro Sánchez, ajudi'm. I que sigui el tret de sortida de les eleccions. Ningú dels dos ho vol fer.
Jordi.
Tres cosetes molt ràpidament. Una que em va cridar molt l'atenció i que jo crec que ajudar a entendre coses de les que estan passant i que potser no se n'ha parlat tant. Ahir, Santiago Abascal, quan va pujar a la tribuna, va denunciar públicament que Pedro Sánchez estava actuant decididament per robar les properes eleccions.
Sí.
Ah, sí.
I com que ja com donem per descomptat potser les coses que diu segons quin personatge, però va fer una anúncia molt, molt explícita, amb molts detalls de com arribarien vots de Cuba, de Venezuela, no sé què, no? Per acte seguit demana que es convoquin eleccions. És a dir, tu dius que aquest robarà les eleccions, expliques com ho farà i acte seguit dius que... Cosa que potser fa pensar que tota l'explicació sobre la robatòria de les eleccions potser no deixa de ser... Però clar, aquest és el company de viatge. Yeah. I tots els que estan allà ho estan veient i a més saben perfectament què ha passat en totes les eleccions autonòmiques que hi ha hagut prèviament. Per tant, es fa molt difícil... Borja Sémper, que és molt diferent que Tellado, no? Es diu, bueno, aquí el que es tracta és que el deixin caure i ja està. Dius, ah, clar, però és que si el deixem caure, acte seguit, el que passa és això altre, no? Llavors, en aquest escenari es fa molt difícil i a mi m'han semblat molt oportunes les preguntes sobre l'autocrítica. Perquè, curiosament, en part allò que condena Sánchez, que és, davant de determinats sectors d'Espanya, les seves concessions al catalanisme, al independentisme, no sé què, és el que al final el salva, perquè la posició a la que ha anat el Partit Popular el fa diguem, irrellevant a l'hora de construir una alternativa. I aquest és un element que tothom hauria de tenir. Quan José María Aznar arriba a governar, és perquè ha aconseguit fer aquest gir al centre i planteja arribar a uns acords i també en un context de... O sigui, necessita corrupció i gir al centre.
Quatre minuts i arribarem a dos quarts. De seguida continuem, però abans José Luis Ábalos ha valorat per primer cop la seva condemna. Condemna 24 anys i 3 mesos de presó imposada pel Suprem pel cas Mascaretes. Des de la redacció, Francesc Soler, bon dia.
Bon dia, sí, en un àudio que des del seu entorn han fet arribar en exclusiva a la cadena SER, l'exministre de Transports i exsecretari d'Organització del PSOE es declara sorprès per la duresa de la sentència.
Es cierto, siempre tuve la intuición de que iba a haber una condena, pero no esperaba, lógicamente, esas penas tan abultadas que creo que han llamado la atención incluso a cualquiera que tuviera inquina o deseara la mayor de las penas.
En un altre instant d'aquest àudio, Ábalos manté que la condemna ja estava predeterminada.
Con que hubiera asistido el señor Aldama tranquilamente desde su casa, aseado, nosotros nos hubiéramos ahorrado un mes y pico de una tortura física y también psicológica, porque es humillante llegar esposado, diariamente llegar esposado, con unas dificultades tremendas para nuestra defensa, dadas las condiciones penitenciarias, no lo hubiéramos ahorrado, ya falta, porque en definitiva estaba predeterminado.
I justament sobre el paper del comissionista Víctor de Aldama, hi veu implicacions polítiques.
No ha delatado a nadie que no tuviera carácter político. El personal de la gente de la Guardia Civil, que le daban protección a su organización, ahí siguen en la Audiencia Nacional. No ha señalado a nadie más que no tuviera un cargo político. Y por lo tanto, en ese sentido, me parece que todo tiene implicaciones políticas muy claras.
Aquests àudios de José Luis Ábalos. Francesc, gràcies. Fins ara.
Fins ara.
Incorporem a la conversa ara mateix l'Aina Vidal, la cap de files dels comuns a Madrid. Senyora Vidal, com estem? Bon dia.
Molt bon dia.
I una mica en fred. Ja han passat unes hores després del debat. Quina és la lectura que en fan d'ahir?
Miri, jo crec que ahir Pedro Sánchez va perdre una oportunitat. Ahir tots teníem necessitat, curiositat i jo crec de sentir explicacions, però també de fer passos endavant. Ahir el president no ho tenia fàcil a l'hora de sortir a explicar en quina posició, per dir-ho així, es troba el seu partit, però crec que el que tothom esperava, això sí, és que pogués tenir un punt d'horitzó i que ens expliqués quines són les mesures que tira cap endavant, no? Ahir no va parlar, per exemple, de la necessària reforma de l'oficina d'expresidents, ahir no va parlar d'una llei de lobbies, ahir no va parlar tampoc doncs, de quina és la projecció que fa per l'any que queda de legislatura i nosaltres esperàvem més. Jo crec que aquest no és un moment per perdre el temps, crec que no és un moment per amagar-se i tampoc és un moment per resistir i va ser sorprenent en aquest cas doncs, l'actitud que va mantenir amb els socis. Sembla que aquells qui estem tant dintre del govern com a fora, els socis que estem aguantant al cap i a la fi doncs, aquesta legislatura, sembla que tinguem més responsabilitat que el propi Partit Socialista quan s'està veient que el Partit Socialista s'ha convertit en un llast per al govern de Brugués, no? Per tant, crec que li va faltar humilitat, projecte i ambició.
Un llast, és directament el Partit Socialista?
Crec que aquestes alçades ho podem dir amb aquestes paraules.
I quines conseqüències té?
les conseqüències que té és precisament el que estem intentant treballar tots i totes. Aquesta legislatura no hem vingut a passejar, som molt conscients de les dificultats i de l'aritmètica, però també som molt conscients d'allò que es pot tirar endavant. Tothom dona per esgotada, però fixi's que aquest dimarts vam anunciar més de 6.000 milions d'euros més cap a independència. I això, perquè la gent ho entengui, amb un grau 3 suposa més de 600 euros cada mes. És un increment brutal. Això havia estat a sobre de la taula del Partit Socialista, en aquest cas, doncs, d'Hisenda i d'Economia, durant mesos i mesos i mesos. Això ha sigut una feina ingent del Ministeri de Drets Socials, que ha picat pedra com ningú, i que ha aconseguit, per una banda, aconseguir aquest finançament i arribar fins al 50% de finançament per les comunitats autònomes, i a més, doncs, probablement a l'octubre, doncs, veurem una refórmula del propi sistema, en aquest cas, doncs, de dependència. Són moltes les normes que tenim per endavant, per això no entenem que ahir el president no fos, en primer lloc, més humil i, a més, més ambiciós. Jo crec que tothom espera, per exemple, la notícia de la reforma de la llei Mordaza. Jo crec que ningú entén com és possible que a dia d'avui Economia, veient a més els antecedents que hem tingut amb el Partit Socialista, en el qual, doncs, seguint la seva doctrina econòmica habitual, no veien l'increment del salari mínim, no veien la reforma laboral, i tot això ens ha portat a una estabilitat que no havíem vist mai a Espanya i a ser un dels països que més creix a l'Eurozona. Dit això, està a la taula, en aquest cas del Consell de Ministres, la possibilitat de que reconeguem per fi que allò que els treballadors i treballadores treballen s'ha de pagar. Sembla molt senzill, però això en aquest país no passa. Més de 3 milions d'hores extraordinàries no pagades cada setmana. És una salvatjada. Això està a la taula del Consell de Ministres. I per tant això ho podem desbloquejar, com aquell qui diu, demà. I hi ha moltes altres mesures que poden veure la llum i que la veuran. I crec que ahir el president va perdre l'oportunitat, insisteixo, de ser més humil, més ambiciós i d'haver donat bones notícies que crec que tots i totes les estem esperant.
Que passa que en principi la compareixença d'ahir no era tant per explicar prioritats o per anunciar mesures per la resta de l'any, sinó per parlar dels casos de corrupció. Ho dic perquè sentint-la sembla que a vostès els hi sàpiga més greu o els hi neguitegi més la falta d'acció política que no pas tots aquests casos, en alguns casos presumptes i en alguns casos amb sentència, que envolten el Partit Socialista.
No, en absolut. No li traiem ni un gram de la gravetat que tenen. Precisament per això, en alguns d'ells ens vam personar directament com a comuns per poder tenir la informació de primera mà, i en segon lloc hem sigut els primers que hem estat treballant amb tota una bateria, per dir-ho així, de propostes entorn a la millora democràtica d'aquest país. Per això començava dient que ahir va perdre l'oportunitat d'explicar què vol fer amb l'oficina d'expresidents. Fixin-se que Zapatero pot ser, doncs, un president que se l'estigui jutjant per qüestions que no sabem de moment si són legals o il·legals, però podem afirmar que algunes d'elles, sens dubte, que són poc ètiques. I són accions que, a més, tant Felipe González com Aznar també han tingut en el seu dia a dia i segueixen tenint en el seu dia a dia. Això vol dir que necessitem, i insistirem moltíssim en aquest fet, en una reforma de l'agència d'expresidents. Què vol dir això? Vol dir que tu, pel fet de ser expresident, tens una sèrie de reconeixements, tant en termes econòmics com fins i tot de personal. Això està pensat precisament perquè no puguin fer portes giratòries. Bueno, però si això no està funcionant i els expresidents estan utilitzant altres elements per enriquir-se, aprofitant-se, en aquest cas, de la seva posició, això s'ha de reformular. No és ètic i no és acceptable.
Deia, estàvem parlant amb l'Aina Vidal, la cap de files dels comuns. Senyora Vidal, com va veure aquesta proposta? Ara ho comentàvem amb la Borja Sempre del Partit Popular. Aquesta proposta de Junts, que Sánchez s'aparti i el Congrés investeixi una altra persona amb el govern progressista.
Bueno, jo crec que Junts estan en una situació complexa. L'Aliança Catalana se'ls està menjant pels peus, perquè ells mateixos han abraçat el seu relat, i ara es troben, doncs, en què és impossible poder votar de forma favorable a una moció de censura presentada per un Partit Popular que es troba en una situació igual que la seva, menjats pels peus en aquest cas per Vox, no? Crec que és una idea d'aquestes que tenen, per intentar desviar el focus, i crec que el problema el tenen ells i elles.
Però no li veu més recorregut?
No li veig cap recorregut.
Vostès mantindran la coalició fins a final de legislatura?
Nosaltres mantindrem el govern de progrés, ho hem dit, sempre que no hi hagin, en aquest cas, doncs, proves de finançament irregular. Dit això, per nosaltres això no és un tràmit, no ho és des del primer dia i no ho serà fins a l'últim. Aquí hi ha molta feina i no hem vingut a perdre el temps. Per tant, el que li exigim no només al Partit Socialista, però jo crec que avui, si s'ha de posar el foc amb ells, és ambició i és que es moguin per aprovar normes que en alguns casos no depenen dels socis que a vegades tants problemes ens porten.
Ara mateix, qui més qui menys està fent alguns càlculs pensant en possibles eleccions, siguin quan siguin. Vostès creuen que aquesta proximitat, o sigui, no sé si creuen o temen que aquesta proximitat amb el Partit Socialista i aquests casos de corrupció els penalitzi electoralment quan es vagi a votar, sigui quan sigui?
Jo crec que nosaltres amb això hem sigut absolutament transparents. Sempre ho hem sigut, no hem tingut mai cas, en aquest cas, en tota la nostra trajectòria. Sempre el que hem tingut ha sigut, en tot cas, l'offer. Ens hauria encantat, per cert, que el Partit Socialista, i en concret el president del govern, reconegués o empatitzés amb aquells i aquelles que hem viscut l'offer, tant sigui el nostre espai com pugui ser els independentistes, com pugui ser també l'espai de Podemos i tantíssims altres activistes que s'han vist afectats, encara ho estem esperant, però dit això, jo crec que ens queda encara moltíssima corda per tirar endavant i volem que s'aprovin normes que són un compromís, al meu entendre, cívic i ciutadà. Mordaza és un exemple per mi palmari.
Anava a dir això, és a dir, vostè diu ens queda corda sempre i quan es faci alguna cosa, pel que entenc, no? S'aprovin algunes de les mesures a les quals vostè deia.
Però fixi's que cada setmana aprovem normes. És a dir, s'ha generat una opinió pública en la qual el govern està bloquejat i cada setmana s'aproven decrets, cada setmana s'aproven reglaments,
vostè mateixa m'ho deia, que hi ha moltes coses que no s'aproven,
No n'hi ha d'altres que no, perquè estan bloquejats doncs on estan. Habitatge, per exemple, Junts, que ara mateix doncs, tenim un problema greu perquè no som capaços d'entendre que és una emergència nacional el que estem vivint amb l'habitatge i que necessitem doncs, impedir, per una banda, que les compres especulatives es continuïn donant de forma absolutament normalitzada. Es neguen, en aquest cas, a acceptar que els llogaters també necessiten més estabilitat i, per tant, avançar cap a contractes indefinits, i es neguen, sobretot, a algo que és incomprensible, que és assumir que l'habitatge de temporada i també el d'habitacions està en un àmbit desregulat que s'ha convertit en un forat negre per la ciutadania d'aquest país. Els nostres barris s'han buidat de cop per aparèixer caixetes plenes de claus en les que de cop, allà on un habitatge pagava 700-800 euros, ara ho cobren en una setmana. Això és especulació absolutament inacceptable, és un rentisme desfermat i se li ha de posar evidentment regulació a sobre. I això sí que és cert, en aquest cas, doncs, que estem tenint moltes dificultats amb Junts per Catalunya.
L'Aina Vidal és la cap de files dels comuns a Madrid. Senyora Vidal, moltíssimes gràcies, que tingui molt bon dia.
A vosaltres, i guardem l'esperança. Queda molta feina per fer i molt bones notícies per donar.
Moltes gràcies, bon dia.
Bon dia.
9:45.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Aquesta setmana estalvia el doble amb Lidl Plus. Ofertes increïbles amb el doble de descompte. Ara a Lidl, 250 grams de pernil cuit extra sense Lidl Plus t'estalvies un 15%. I amb Lidl Plus, un 30%. El doble. Lidl. Val la pena.
Hi ha un lloc on pots aprendre tot allò que ningú no et pot ensenyar. Però abans de matricular-t'hi, hi ha una cosa que has de saber. No et graduaràs, perquè a la Universitat del Carrer no deixaràs mai d'aprendre.
Descobreix amb el nou Cupra Raval 100% elèctric amb més de 440 quilòmetres d'autonomia tot el que la ciutat et pot ensenyar. Informa-te'n a cupra.com.
BQN pregunta. A la universitat vols ser un número més o que et coneguin pel teu nom? Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
Llimonada natural Don Simón, amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón, amb suc espremut. La gran diferència.
Arriba als cinemes Viatge al País dels Blancs. Després del seu pas pel Festival de Màlaga i el Barcelona Film Fest, arriba l'emocionant història real d'Usman Umar.
Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí i s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
Amb Emma Vilarasau, una història que canvia vides. Viatge al País dels Blancs, 26 de juny, només als cinemes.
La suma d'esforços dels milions de persones que us vau mobilitzar per la Marató del 2020 va fer visible una malaltia nova i de gran impacte mundial, la Covid-19. Gràcies a la vostra generositat, s'han posat en marxa 36 projectes amb el treball de 98 equips d'investigació. Us convidem a conèixer-los a 3cat.cat/marató. La Marató de 3cat. La investigació respon.
Ho veus?
Okay.
L'anys i anys. Això és molt nostre.
Molt.
Tant nostre com dir... Posarem llum?
A la foscor.
O com dir... Aventureres, aventurers.
Ens hi apuntem o què?
Què dius?
Saps que és molt nostre, també?
Sou molt bona gent!
Xxt, silenci.
Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
O el... Catalunya Ràdio.
I el mític encara Messi, encara Messi, encara Messi!
Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
Molt nostre.
Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, la consultora i professora de Ciència Política a la Pompeu Fabra, Marta Pascal, el director de Delphi i expresident d'Esquerra Republicana, Joan Puigcercós, el periodista Jofre Llombart i el doctor en Humanitats i expert en moviments socials, Jordi Mir.
El Matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
Hem parlat al Matí de Catalunya Ràdio amb el Borja Sémper del Partit Popular i ara fa ben pocs minuts amb l'Aina Vidal dels Comuns. Dóna una mica, bueno, una mica la sensació, no, aquest bloqueig... Som allà on érem. Ahir vam tenir una mica aquesta sensació escoltant la compareixença del Congrés. Vam estar una hora escoltant intervencions i a les 10 estàvem allà on estàvem a les 9. Vull dir que no sé massa quin desllorigador té això, si és que en té algun.
És com si faltessin lideratges que fessin una passa endavant amb... Estic content. Ara l'oient no ho ha vist, però el Puigcercós m'ha donat molt efusivament la raó, assenyalant-me, i per imprevist m'he quedat en ple discurs. Moltíssimes gràcies. No, jo crec que falta el lideratge perquè hi ha massa càlcul electoral. Per exemple, un exemple recent de fa 37 segons. Aina Vidal es queixa que no ha portat la llei Mordassa. Fins on jo sé, i no vull omplir de tecnicismes la meva intervenció, no cal que el Consell de Ministres prengui la iniciativa per aprovar lleis. Tu, des del Congrés, també pots. La famosa proposta de llei o proposició de llei. Jo vull fer... Aquí tenim dos exdiputats. Jo vull fer una llei i la puc fer des de, com el seu nom indica, el legislatiu. El legislatiu pot ser el Parlament, pot ser el Congrés. Doncs el grup de Comuns, Sumar i tota la miscel·lània pot fer una iniciativa parlamentària forçant. No, és que ja ho han fet i l'han deixat al calaix. Forci-ho, porti-ho a votació, a veure què vota el PSOE, i aleshores sabrem cadascú quin paper s'hi donen. Vull dir, no, estem una mica decebuts perquè Pedro Sánchez no ho ha aprovat. Val, molt bé, té raó, i és veritat, i des del 2018 que va dir que ho faria. Faci-ho vostè. Mm. En aquest sentit, mira, pot ser estrambòtica, pot ser d'allò i tal, però la proposta d'ahir de Junts, com a mínim, intenta posar allò que dèiem abans, de posar la pilota a la teulada de l'altra. És a dir, intentar un Starmer i que el PSOE sigui ell el que ha de buscar una persona que continuï. I almenys, doncs, no sé, també és veritat que Junts està en una jungla molt, molt gran, on a l'esquerra té el club de fans de Pedro Sánchez i a la dreta té PP Vox. I entenc que el camí que li queda en aquestes dues jungles és un camí molt estret pel qual transitar. Però, com a mínim, de tot el que vaig sentir ahir, és el que va sonar una miqueta diferent.
Jo, quan he dit el de lideratges, és que jo crec que hi ha un problema, que és el senyor Feijó, també, la part del problema de l'empantanament amb el qual estem instal·lats. Sánchez resisteix, allò com pot, i he dit, calculant fredament, o intenta que sigui fred, el càlcul de quan li convé convocar eleccions, però el que estem veient és que el senyor Feijó és un líder molt fluix, que porta anys liderant una oposició que jo sempre ho explico, és a dir, Costa de veure Europa, i mira que Europa també té problemes de lideratges, però costa de veure algú que no parla d'economia. És a dir, jo penso que un senyor que és el líder de l'oposició, que és el que ha de presentar una alternativa, ha de vendre un model econòmic, un model social, una proposta pels ciutadans atractiva. El que sentim del senyor Feijóo, bàsicament, és ira i destrucció, que dirien a Bola de Drac.
Exacte. I a més a més, perdó que talli, a més a més, una cosa que la debatíem ahir, la deia la companya Paula Brajas des de Madrid, quan tu portes setmanes fent servir tot tipus d'adjectius i d'improperis, en un debat com el d'ahir, ja no pots dir gran cosa més. Vull dir, ja no pots passar gran cosa més, a no ser que passis a l'insult directament, no?
Sí, sí, és que és inaudit. És dir, jo crec que ara el que està esperant l'equip de Feijóo és que caigui el PSOE per decantació i mirar ser president en Vox i veure si allà a partir de podem anar fent, no? Però és molt patètic, perquè portem anys així. És a dir, que veiem el líder de l'oposició amb una inanitat, una pobresa, amb una falta de discurs, i li hem vist algunes gatades considerables, no? Hi ha un problema de lideratge, i és clar, jo crec que en aquesta guerra, tant Sánchez com Feijóo, un per inanitat i l'altre perquè jo crec que s'ha passat de la ratlla més d'un cop amb el seu ultralideratge, és una guerra de desgast que no presagia res de bo, no?, l'estat espanyol, no?, perquè veurem com aquí el que es beneficia és un fitxa que parla poc, que és el senyor Abascal, que està quiet, no diu gaire res, està allà, juguen a les xarxes, perquè...
Ah, anava a dir, quiet no,
Ells han après quina és la jugada, és a dir, no crida gaire, el Congrés lo mínim, i juguen a les xarxes, i a les xarxes són tremendament efectius, ho vam veure fa poc a Sabadell, és a dir, són tremendament efectius en crear consignes que són full moltes vegades, però aquí està la guerra, i aquest és el panorama, no? Però, repeteixo, hi ha un problema profund de lideratge per part de l'alternativa Pedro Sánchez, que això també diu, home, fa molta por Vox, però és que veus que per part de la ciutadania espanyola, de l'Espanya espanyola, per dir-ho d'una manera, que no són del PP, però que voldria que aquesta situació es desencallés, home, Feijóo no dona gaires garanties, de dir, aquí tenim un líder que ens atraurà, ens marca un camí, encertat o no, d'una proposta econòmica, social, de desenvolupament, no. Jo crec que l'abstenció serà una part, serà el que jugaran els càlculs dels dos partits.
Marta.
Sí, pensava sobre això dels lideratges. Bueno, on abans hi havia grans lideratges i segurament esperaves grans intervencions en el Congrés, ara hi ha aquestes bombolles, no?, aquests escenaris de polarització, on un no és que vagi convencent els seus, però els que els seus ja ho estan, sinó que va tirant més llenya al foc, i l'altre el mateix. Recordeu que el senyor Feijóo és president del Partit Popular, perquè fa uns anys va haver-hi una carnisseria interna al Partit Popular, que es van portar per endavant el senyor Pablo Casado, que un dia va entrar al Congrés dels Diputats i els seus no sé quants diputats, tots drets, aclamant-lo, i al cap de 48 hores aquell senyor se'n va anar sol, perquè aquells mateixos diputats són els que van encendre la metxa, no?, de que aquest senyor havia de marxar, perquè aquest senyor va dir, crec, en els micròfons, ara no sé si recordo, de la COPE o etcètera, que la senyora Ayuso potser alguna cosa, no?, vinculada a la corrupció, etcètera, etcètera. Vull dir que, clar, posen el senyor Feijóo, que va entrar a la gallega, és, hola, estic aquí perquè els altres m'han fet la feina, no?, i bueno, i al final són una mica els estils. Jo estic molt d'acord amb el que diu el Joan. Al final, ja sabem que els debats parlamentaris, diguem-ne, no tenim la gent davant de la tele mirant-se'ls més enllà dels quatre friquis que ens ho mirem, que ho escoltem o que recuperem els àudios, el que sigui, no? Però allà és el lloc on tu has de posar, diguem-ne, on has d'explicar el teu programa, on has de confrontar, diguem-ne, políticament amb el teu programa alternatiu, que sol ser en aquest cas, no?, per part del PP, el del PSOE, o viceversa. Ara bé, si demà Pedro Sánchez i Feijóo, pel que sigui, no hi són, tant el PP com el PSOE tenen un problema de lideratge encara més fort, perquè la dinàmica dels partits el que acaba fent és dissecant una mica el creixement d'altres lideratges. Tu, jo sempre m'ha agradat molt un concepte en ciència política, que és el de la polifonia, no? És a dir, és bo que en un partit hi hagi, des d'un fil conductor, no?, que és el programàtic, ideològic que tingui aquell partit, maneres, diguem-ne, diferents d'explicar i declinar allò, perquè, evidentment, si tu vols ser un partit ampli, no?, de carril central, doncs vas a buscar, bueno, doncs, molts grups i molts perfils de ciutadans. Fixeu-vos que ara això ha anat desapareixent. És una sola veu, la del superlíder, i la resta, senzillament, repeteix, no?, i repeteix, i repeteix. I això, al final, s'acaba notant. I per això, en situacions com aquesta, tenim aquesta sensació de dir, bueno, doncs, hi ha alguna cosa més aquí, o realment és aquest desert, no? I és trist, però és el que tenim, no?
Jordi.
A partir del que deia ara la Marta, potser la pregunta que es podria fer és, hi ha una crisi de lideratge o hi ha una crisi de polifonia?
Tot és el mateix. És el mateix.
Sí, o...
O no.
Sí.
És a dir, deixa'm desenvolupar-ho mínimament, eh? Potser un dels problemes d'alguns dels lideratges tal com són entesos actualment és que han acabat amb les polifonies. És a dir, per poder tenir un bon lideratge... O sigui, hi ha qui ha cregut que per ser un bon líder no pot haver polifonia.
Exacte.
Bueno, perquè aquests líders que volen això són líders, en el fons, molt insegurs, que diuen que ningú més opini que jo,
però
fora casa.
Però no és el cas del PP, precisament, perquè tens la Ayuso allà marcant-lo sistemàticament.
Sobre el tema del PP, a mi em sembla que seria interessant, i això ens podria portar molt lluny, però fem-ho molt ràpid, jo diria que tots els partits que van estar implicats en el procés, si volem parlar de postprocés, en un moment o altre van fer un marxa enrere. Vale? Diem, explicat de la manera que es considerés, entenent que s'havia arribat... Això el PP no ho ha fet. És a dir, és l'únic partit de tots els que van estar implicats aquí que ha seguit en la mateixa línia. Ha seguit en la mateixa línia perquè entén que té una disputa a fer amb Vox, perquè vol guanyar aquell espai que entén que ha perdut, mentre que la resta de partits, amb les seves diferències, van entendre que aquell camí havia arribat a una mena de camí sense sortida i que s'havia d'explorar altres camins. El Partit Popular encara està allà. I segurament dintre del Partit Popular hi ha gent que també pensa que potser sí, o directament han desaparegut d'allà perquè han entès que ja no hi havia res a fer. Perquè quan escoltes a Tellado o escoltes a Semper, amb diferent to, però t'estan dient el mateix. No és una polifonia en el sentit de m'estan dient maneres de pensar diferents sobre aquesta realitat. No? I a mi em sembla que a l'hora de plantejar els lideratges, aquesta qüestió és clau. I això és un problema greu del Partit Popular, que jo crec que té efectes sobre el conjunt de la política i fins i tot té efectes sobre el conjunt de la democràcia. Perquè Borges sempre ens deia, home, tot això cada dia està pitjor. Mm. I, bueno, però algú està atiant el foc. I ells estan atiant el foc. Clar. Estan contribuint en això. I per altra banda, el Partit Socialista, a mi em sembla que la proposta de Junts tindria molt sentit en un escenari de polifonies. Mm. És a dir, si en el Partit Socialista el lideratge s'hagués construït també des de la polifonia, però clar, aquí tens la polifonia de Page, Felipe González i Pedro Sánchez. Aquesta és la polifonia, si vols dir-ho. Doncs, en aquest escenari, què estem dient? Que entri Page? Vull dir, això és...
No, Carlos Cuerpo.
Però Carlos Cuerpo té capacitat de distingir... Jo crec que en el cas de...
Pregunta-li Sumar si li faria il·lusió a Carlos Cuerpo.
Diria que no és la resposta. Diria que
Per què?
No, crec que Carlos Cuerpo és més... Perdoneu per les etiquetes i tot, és més... Perquè t'he tallat, això. És més business friendly que altres ministres, i sobretot... Tu, per saber si he dit el nom, tu pregunta a Sumar o Comun si li faria il·lusió a Carlos Cuerpo. Un senyor que, per exemple, el veu tenir aquí... Sí. En plena OPA, es va remengar amb el tema BBVA Banc Sabadell i té una concepció de la socialdemocràcia més tirat cap a...
Més liberal.
Que seria una micropolifonia, si vols. Uh-huh. I de fet, sobre les polifonies, quan acabi Jordi, tinc una petita clau de per què també passa això.
Vinga.
No, des de la perspectiva, jo menys per acabar, de lideratges, sí, però d'una altra manera els que estem veient, incorporant la polifonia, i jo crec que això seria molt saludable pels partits polítics i pel conjunt de la societat, perquè un dels greus problemes que tenim és que estem, diem, tancats per una mena d'altaveus que ens estan enviant un missatge molt únic i del que una part de la ciutadania segurament és impossible sortir, perquè no li agrada segurament ni el que escolta per un costat ni el que... I acabarà triant el menys dolent.
Yeah. Però això ha vingut molt condicionat per les xarxes socials, el nou sistema que tenim. Això ho condiciona molt.
Perdoneu pels tecnicismes, No, jo, a mi que m'agrada tot el tema de l'àudio, el so i tot això. El problema no és que hi ha una polifonia, el problema és que hi ha una cacofonia. Cacofonia, sabeu que és la contaminació de massa soroll i tot això. I, efectivament, tot ho contamina tot, la gent no es para a llegir els matisos, etc etc. I també, la clau que volia dir, és que tenim un sistema d'eleccions tancat. És a dir, no és un sistema on tu, quan vas a votar, pots votar un partit polític, però pots marcar aquell dirigent que té la polifonia que t'agrada més i que marca, i que sent del mateix partit t'agrada més com pensa, com actua, etc etc. No, tu votes un bloc tancat. Per tant, en un municipi de l'àrea metropolitana de Barcelona, per entendre'ns, tens molt clar que si tu ets d'un partit per exemple, el PSC, el teu principal rival per ser tinent d'alcalde a la pròxima legislatura, no és el PP, ni Junts, ni Esquerra, és el propi tio del PSC, que segurament et farà que vagis de 3 o de 7 a la llista. Mm. A partir d'aquí està tot pervertit, no? Mm. I després hi ha una altra cosa, també, tirem-nos... vosaltres dos que heu estat a partits, eh? Tirem-nos pedres a la nostra taulada als mitjans de comunicació. Vaig a posar 3 supòsits de finalització d'un congrés. Congrés. Informe de direcció. 98-2. A la búlgara. Sí o no? Aquí no hi ha d'allò i tal, no sé què. 70-30. Hi ha una massa crítica. 51-49. El partit dividit. Ostres, en què quedem? En què quedem, no? Vull dir, fixeu-vos que quan hi ha unes masses crítiques que qüestionen la direcció en el tant percent que sigui, és dolenta. Sempre és dolenta.
Sí, això és un clàssic, sí, perquè bueno, les periodistes t'exigien primàries. Escolta, les primàries,
sí, primàries. Quan fas primàries és una merienda de negros, perdoneu l'expressió.
El desgast després te'l retreuen, sí, és a dir. Sí. Les primàries s'han desgastat, però me les demanaves tu com a articulista, no?
Volia dir això, i per exemple, el cas de Junts a Barcelona és exactament així, no? Vull dir que quan el Jordi Turull surt i diu ha sigut un exercici democràtic i tal, jo he sentit periodistes, no que se'n reien, però quasi bé, però vist des de l'òptica d'un secretari general, i tu, Joan, no has sigut, jo també, és... Escolta, volíeu primàries, no? Però, escolta, l'exercici més obert, més democràtic i més d'esbudellar-se des d'un punt de vista ideològic entre gent que estem en el mateix barco, però que podem discrepar en matisos, doncs és aquest, no? El que passa que, sí, estic d'acord. Jo, de la polifonia, que m'agrada que se'n parli, diguem-ne, us ho dic en el sentit de que a vegades hi ha partits que dins del seu espai poden tenir, diguem-ne, maneres de veure allò que es planteja, bueno, una mica diferents, però seguint un fil conductor. Els partits catjol, els clàssics, això ho tenien com molt més, bueno, com molt més integrats. Què passa? Ara... Tot això s'ha anat fent molt estret, en part perquè el que no et cap en un tuit o en un TikTok de 30 segons, pues ja no anem bé, no?
Parlant de 30 segons, anem a publicitat i tornem de seguida.
Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
Escolta, jo t'estimo, sí, però com a amic...
Doncs millor...
Porta un amic Endesa i us emportareu 50 euros cadascun en punts del programa per a ti. I podeu gaudir de plans, sortejos i estalvi a les factures de llum i gas. Registra't al programa per a ti d'Endesa i si és amb amics, millor.
Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes per aconseguir-ho? Aquest festival grec arriba a la Villarroel, primera llei de Newton, la nova obra Deu Manzanares, dirigida per Nelson Valente. Un institut d'alta complexitat, un sistema injust, una decisió que ho canviarà tot. Primera llei de Newton, quan la inèrcia és l'excusa perfecta. A partir de l'1 de juliol a la Villarroel, entrades ja a la venda.
La vida està feta d'empreses. És el gelat que tant t'agrada. L'audiòfon que et permet gaudir de la música. L'app que t'ajuda a posar-te en forma. Les empreses catalanes són molt més del que et penses. Són innovació, oportunitats, creixement. Són persones qui treballen. Són el teu dia a dia. El 27 de juny celebrem el Dia de l'Empresa.
Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Aquest estiu, la gran pregunta és...
Híbrid o elèctric?
Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a nissan.es.
Sabies per què el kèfir d'Activia és un kèfir de veritat? Perquè conté autèntics llevats de kèfir. És boníssim i amb probiòtics que només Activia ha demostrat que arriben vius a la microbiota i nodreixen la seva diversitat. A més, comença els matins amb Activia Kèfir. Et sentiràs bé per dins i això es nota per fora. Activia Kèfir, un kèfir de veritat.
Quan el mal amenaça, elles li planten cara. Són la Sam.
I ara què?
L'Àlex.
Voleu jugar a bitllet?
I la Clover.
Tot.
Són espies de veritat.
1, 2, 3, no s'estan liat, aguantarem!
Espies de veritat. Cada tarda al Super 3 i ja disponible a la plataforma 3CAT.
Cada migdia a la 1... Oh!
La solució, amb Elisenda Carot.
En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
Per aprofundir en tota mena de temes.
Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, La Solució, amb Elisenda Carot. La tarda de Catalunya Ràdio.
Com es diu el teu fill?
Es diu Fortià.
Fortià, ja hem acabat.
Ja hem acabat. És que està patint una mica.
S'ha portat
la conciliació
super.
Familiar. No,
home, molt bé, Fortià, ho has fet molt bé.
Jo crec que mai hem tingut un motiu més de pes per acabar una entrevista que un crit de mama. Ja estem. Pau Vinyals, moltes gràcies per venir. Júlia Barceló, molta sort.
Moltes gràcies.
Adéu. Continua el programa, no ploreu, que continuem.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
La millor hora del dia.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.